Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El barri dels Marinals tindrà el tan reclamat poliesportiu. Les obres de l'equipament arrencaran el primer trimestre de l'any que ve i suposaran una inversió de 8 milions d'euros. El projecte, que es va aprovar ahir al ple municipal, s'ha presentat fa pocs minuts sobre el terreny. Constarà d'una pista de parquet de 1.600 metres quadrats i una segona planta amb les grades i el servei de bar. A l'exterior hi haurà una pista descoberta i una zona arbrada. L'objectiu de l'equip de govern és donar resposta a una demanda històrica i alhora dignificar l'entorn del barri. Nou pas en la relaxació de les restriccions. El Procicat ha anunciat també fa pocs minuts l'ampliació d'horaris i d'aforaments d'alguns sectors. Concretament, les activitats culturals, esportives i la restauració podran obrir fins la 1 de la matinada, una hora més que fins ara. També augmenta del 50 al 70% l'aforament en establiments i locals comercials, així com als mercats no sedentaris i en les fires. Les noves mesures entraran en vigor divendres. L'anunci arriba el mateix dia que la vacunació s'amplia a la franja dels 45 als 49 anys. I en esports, hores decisives pel futur del Sabadell. Demà el club es reunirà amb Antonio Hidalgo per abordar la seva continuïtat, mentre que José Manzanera ha demanat més temps per pensar si es queda després que Esteve Calzada posés en dubte si el volien entre les seves files. Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 23 graus a Sabadell, temperatures que s'han mantingut altes durant tot el dia. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Francesc Figuerola, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Els núvols han crescut com a bolets aquest matí molt ràpidament a mesura que el sol ja escalfava i, de fet, estan deixant el cel ja molt ennublat o cobert a l'interior del quadrant nord-est i també mig o molt ennublat a la resta de punts de muntanya de Catalunya. De fet, la previsió o la situació d'ara pot persistir al llarg d'aquesta tarda, per tant, molts núvols nord-est i també altres punts de muntanya. Descarregaran ruixats, com ja està fent hores d'ara, al quadrant nord-est, Pirineu i Prepirineu, sobretot l'oriental, però també a altres punts del Pirineu, Prepirineu i fins i tot al nord de la depressió central són probables al llarg d'aquesta tarda. No descartem que vagin acompanyats amb alguna tempesta. A la resta de Catalunya, fora de punts de muntanya, aquesta tarda el cel estarà poc o mitja ennuvolat, tot i que a punts del litoral persisteixen aquests núvols baixos, sobretot al litoral sud, i esperem que al llarg de la tarda vespre, i sobretot ja al vespre nit, s'extenguin a altres punts del litoral, del prelitoral, i també arribin a la depressió central. La temperatura màxima avui es mantindrà en valors similars als d'ahir. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a Barberà. D'una banda, la B30, on hi ha 1,5 km en sentit sud, i de l'altra, la P7, on hi ha 2 km també en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda de Dalt entre Diagonal i Vallcarca en els dos sentits. L'Ajuntament presenta el projecte del pavelló oest sobre el terreny. Aquesta tarda, l'alcaldessa Marta Farrés, acompanyada de les regidores d'Urbanisme i d'Esports, més la tinenta d'alcaldessa Marta Morell, han organitzat una trobada amb agents veïnals per explicar aquest projecte aprovat al ple d'ahir i que costarà 8 milions d'euros, que s'aixecarà també a principis del 2022. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Què s'ha dit en aquesta trobada?
Bàsicament, que el disseny tira endavant amb un ambiciós pla per transformar la zona. Es tracta d'una finca de titularitat municipal situada en els carrers Hongria i Kurdistan, al barri dels Marinals, on s'hi construiran un total de 3.700 metres quadrats. El nou equipament esportiu servirà per a l'escola Cifuentes i els clubs esportius de la zona. Serà un edifici de fusta, tindrà una altra eficiència energètica i una pista exterior, a més d'un pàrquing. Per Farrés, es tracta d'una promesa electoral complerta.
Màxim d'espais on poder fer pràctica esportiva, perquè és una de les grans necessitats que tenim a la ciutat, i que no només es practiqui esport, sinó que es practiqui de forma digna, que és l'altre element doncs, que, òbviament, nosaltres volem. No? Com us deia, a més servirà doncs, aquí a la part aquella de Marinals, al carrer Malta, doncs, per dignificar tot aquest entorn, que ara mateix doncs, és un descampat, i per tant doncs, que ens permetrà doncs, dignificar tot aquest espai, amb zona d'aparcament, no? I per tant, com us deia, crec que és una molt bona notícia pel barri de Marinals.
Amb la llum verda d'ahir al ple, el projecte, que ha estat elaborat per tècnics de la regidoria d'Urbanisme, es començaria a construir el 2022. Té un pressupost de 8 milions d'euros i 18 mesos d'execució. Per tant, podria ser una realitat a mitjans de 2023 si es compleix el calendari.
I quina és l'opinió entre el veïnat, Aleix?
Doncs, com a tot arreu, n'hi ha per tots els gustos. Abans de la trobada hem pogut parlar amb Francisco García, president de l'Associació de Veïns Arraona Can Gambús Marinals. En la seva opinió, es tractava d'una reivindicació històrica, però que amb un projecte més modest ja n'haguessin tingut prou.
Una reivindicació de dècades i, ostres, està per sobre del que havíem imaginat mai. O sigui, benvingut sigui, no? La qüestió és que, bueno, si aquesta quantitat de diners s'hagués repartit en altres actuacions també al barri i tinguéssim un pavelló més senzill, també estaria molt content.
A més, des de l'associació reclamen que també el veïnat pugui utilitzar l'equipament i posen l'accent en altres necessitats, com una biblioteca o una llar d'avis. Una crítica que, per cert, ahir també es va poder sentir en el ple per boca de l'oposició.
Gràcies, Aleix, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
El Procicat ha donat el vistiplau a la suavització d'algunes restriccions pel coronavirus, cosa que permetrà una ampliació d'horaris i d'aforaments en alguns sectors. El govern les ha aprovat i entraran en vigor aquest divendres 4 de juny. Així s'allargarà fins la 1 de la matinada l'horari de la restauració, la cultura i les botigues de conveniència, que fins ara podien obrir fins la mitjanit. A més, també s'ampliarà del 50 al 70% l'aforament del comerç i dels gimnasos i es permetrà un 20% d'ocupació en activitats culturals i esportives a l'aire lliure que se celebrin en recintes amb capacitat per més de 15.000 persones. Fins ara hi havia un màxim de 3.000 persones a l'aire lliure, que seguirà així per als locals més petits. A més, podrà obrir la restauració dins d'equipaments esportius i culturals com sales de concert, teatres o cinemes. També s'incrementa del 30 al 50% l'aforament a parcs i fires d'atraccions. Aquestes mesures s'han anunciat el mateix dia que comença la vacunació per les persones d'entre 45 i 49 anys. Ho ha confirmat Salut després que ahir que ja s'apuntés que era imminent la immunització a menors de 50 anys. Amb tot, les persones nascudes entre el 72 i el 76 ja poden demanar cita a vacunescovidsalut.cat. Tot plegat arriba quan a Sabadell consolida el descens del risc de rebrot, que ara se situa als 70 punts, de manera que passa del color vermell al taronja. Això vol dir que ara el risc és mitjà alt. La velocitat de contagi també continua retrocedint i ara és del 0,78. Així mateix, la incidència acumulada 14 dies baixa lleugerament als 88 casos per cada 100.000 habitants. Respecte a d'ahir, la ciutat ha registrat 21 positius més, que eleven la xifra total des de l'inici de la crisi sanitària fins als 19.244. Després d'una setmana i mitja sense morts per Covid, Sabadell n'ha notificat una. I pel que fa a les persones vacunades, a dia d'avui hi ha 79.712 sabadellencs amb la primera dosi i 41.639 amb la pauta completa. Sabadell és el municipi del Vallès Occidental i de tota la demarcació, tret de Barcelona, amb un descens més important de l'atur durant el mes de maig. Un total de 357 persones han trobat feina en l'últim mes, de manera que la xifra de desocupats ha baixat fins als 14.822. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha valorat positivament les dades i confia que aquest retrocés de l'atur, que ha caigut per tercer mes consecutiu a la ciutat, s'acabi de consolidar.
Jo crec que són dades positives, que esperem que es consolidi, que en els propers mesos encara millori més, i sobretot això, el que volem és que la gent treballem i que tornem a poc a poc en aquesta normalitat.
La variació interanual també és positiva a la ciutat, amb 478 persones menys a l'atur respecte al maig del 2020. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Al Vallès Occidental també es manté la tendència positiva i per tercer mes consecutiu baixa la desocupació. En relació al mes anterior, un total de 1.186 persones han trobat feina i ara el nombre d'aturats és de 59.613, la quantitat més baixa des del novembre de 2020. Respecte de 12 mesos enrere, el nombre d'aturats a la comarca s'ha reduït en 2.374 persones. Badia del Vallès continua sent la ciutat amb una taxa d'atur més alta, de pràcticament el 21%. Pel que fa a la situació de Catalunya, l'atur també ha baixat per tercer mes consecutiu. En l'últim mes, 15.368 catalans s'han reincorporat al mercat laboral, de manera que el nombre total de desocupats se situa en els 481.817. A l'Estat, l'atur ha baixat en 129.378 persones, la reducció mensual més alta de tota la sèrie històrica. La vicepresidenta tercera del govern espanyol i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha fet una lectura positiva de les dades.
Ya no solo es que tengamos a 129.000 personas menos en el paro, es que ha descendido el paro en todas las comunidades autónomas, en todos los sectores de la producción, y un dato muy importante, ya son 2 meses consecutivos en los que los menores de 25 años, el paro también desciende.
Així, l'atur estatal se situa en els 3.781.250 persones. Són 76.526 desocupats menys que fa 12 mesos.
Rebuig dels comerciants sabadellencs a l'obertura dels establiments de Barcelona tots els diumenges i festius entre maig i setembre. Des de Sabadell en xarxa consideren que l'acord entre la Fundació Barcelona Comerç i Barcelona Oberta en aquesta línia els pot perjudicar. El president de l'entitat de Can Oriac Comerç, Miguel Tello, creu que es podria traduir en una marxa de clients cap a la capital catalana. Són declaracions al cafè.
És una cosa que pot passar. I moltes vegades dius, ja aprofito, vaig a passejar a Barcelona i ja que sóc allà, compro, no sé. Per això que és una cosa que ens preocupa realment des d'aquí, des de tota la zona d'influència.
Tello també recorda que els petits comerços no poden competir amb les grans cadenes perquè no tenen prou plantilla per fer torns. Amb tot, torna a reclamar una nova llei del comerç que els empari a tots en igualtat de condicions. Actua Vallès aplaudeix que el Tribunal Suprem hagi reconegut el dret a sindicar-se de les treballadores sexuals després que hagi estimat el recurs presentat pel sindicat Organització de Treballadores Sexuals. Des de l'ONG sabadellenca consideren aquesta resolució un pas rellevant i imprescindible per millorar les condicions d'aquest col·lectiu. Ana Blasco, tècnica de promoció de la salut de l'entitat, ho ha apuntat al programa al matí.
És una bona notícia. El problema, jo crec, de fons que tenim aquí a l'estat espanyol doncs prové de que realment no hi ha cap tipus de regulació de l'activitat del treball sexual, no? I és algo com que queda en un marge, al marge de la legalitat, perquè ni regula ni sanciona, no? És allò que definiríem com a legal. I llavors això dona peu a situacions doncs molt complicades, perquè acaba sent responsabilitat d'ordenances de tipus municipal, per exemple, que multen doncs arbitràriament, decideixen multar a les treballadores sexuals o als clients de les treballadores sexuals.
Les treballadores ateses per Actua Vallès coincideixen amb Blasco i reiteren que cal més suport d'entitats i administracions per fer passos endavant.
Notícies vespre. El que passa quan passa.
Un equip de professionals de l'Hospital Sant Joan de Déu ha aconseguit que una nena sabadellenca de 12 anys no es quedi completament cega. Patia una distròfia de retina hereditària des del naixement, que s'ha pogut revertir gràcies a l'ús de la teràpia gènica. És un tractament pioner que s'ha realitzat per primer cop a l'estat espanyol.
Així és, una intervenció sobre un gen de la retina defectuós que ha permès la Noa, una sabadellenca de 12 anys, recuperar un 10% de la seva visió, quan només en tenia un 3. Una millora que ha notat tant en la visió central com en la funció visual perifèrica, en especial en moments amb poca llum. El doctor Jaume Català, l'oftalmòleg que ha portat la Noa i que ha fet la intervenció, ha explicat al cafè de la ràdio què té d'especial aquest cas.
El cas de la Noa és un cas molt especial perquè és el primer que tractava amb l'estat i és una nena que tenia una malaltia a la qual ella va néixer ja amb molt baixa visió, als 2-3 anys ja es va diagnosticar aquesta malaltia i anava perdent visió i nosaltres detectàvem aquesta pèrdua igual que la seva família. Llavors, en aquest cas concret, aquest fàrmac estava ja autoritzat als Estats Units i en alguns països d'Europa i vam sol·licitar un ús abans d'autorització a Espanya.
Després d'aquesta primera aplicació de la teràpia gènica, la NOA s'espera que es puguin fer més intervencions d'aquest tipus. Es calcula que tot l'estat hi hauria entre 50 i 60 persones aptes per a la teràpia gènica. L'Hospital de Sant Joan de Déu i l'Hospital de Bellvitge crearan una unitat específica conjunta per tractar la distròfia de retina.
Encara en l'àmbit de la salut, augmenten a Sabadell un 30% els casos de trastorns de conducta alimentària durant la pandèmia. Són malalties mentals que poden tenir origen biològic, psicològic o sociocultural. Entre els més freqüents s'hi compten l'anorèxia nerviosa, la bulímia nerviosa i el trastorn de fartament. Poden anar acompanyats de depressió, ansietat o trastorn de personalitat. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. A més, la franja d'edat s'ha ampliat. Anteriorment no anava més enllà dels 15 als 19 anys i ara pot començar als 11 fins als 24. El que es veu és la restricció alimentària, però en el fons és la mostra d'un malestar emocional. Ara que hem fet més àpats junts, és on s'ha evidenciat més els TCA. És important formar els adolescents en el pensament crític. Cristina González, directora del Centre ITA Sabadell, enumera al programa El Cafè de la Ràdio els sentiments que ha generat la pandèmia.
La pandèmia ha generat uns sentiments d'ansietat, de frustració, de no control, que al final aquestes conductes a través de a través del menjar, aquesta restricció, aquesta ansietat, aquest afartament, ha sigut com un mecanisme d'autoregulació de tots aquests sentiments de frustració, d'ansietat, d'incertesa que la pandèmia al final ha agreujat molt.
A la vegada ha augmentat l'ús de les xarxes socials, on les relacions han sigut a través de la imatge, del que els altres veuen, i això suposa una pressió. D'altra banda, no s'ha de culpabilitzar els progenitors dels comentaris que fan a casa sobre si mateixos, però cal alertar que les dietes restrictives i les observacions despectives sobre el propi cos influiran cap als més joves. I les famílies són la clau de l'èxit.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Passa pràcticament un minut d'un quart de vuit. L'absentisme i l'abandonament escolar prematur han anat a l'alça en els últims anys a la ciutat. Així ho assenyala el regidor d'Educació, Manuel Robles, que atribueix el fenomen a diferents causes. Les ha expressat al programa Al Matí.
Casuístiques d'abandonament, casuístiques d'absentisme, casuístiques són vàries, són moltes, des d'aspectes laborals de la família, des d'aspectes socioeconòmics de les famílies, des de lo que podem anomenar, pues, segurament, segregació urbanística, podem parlar de moltes coses, moltes causes, i amb aquestes causes, però la principal causa d'aquest tipus de situació no és ni menys que la pobresa.
En aquest context, l'Ajuntament de Sabadell té en marxa diversos programes i recursos amb tres regidories implicades per facilitar la permanència dins del sistema educatiu. La Universitat Autònoma de Barcelona liderarà una investigació pionera per conèixer l'efecte dels microplàstics i nanoplàstics en els humans. El projecte anomenat Plastic Hill analitzarà l'aigua i els aliments, però també les mostres biològiques presents en grups de població que viuen amb una exposició crònica a aquest tipus de residus. El projecte pioner vol esvair el dubte i saber si són una amenaça per la salut humana o no, com apunta Alba Hernández, una de les investigadores del projecte.
¿En qué órganos se acumulan? ¿Cuánto se acumulan? ¿Durante cuánto tiempo? Después queremos ver también si pueden producir pues, efectos en los distintos órganos en los que creamos que se pueden acumular. Obviamente los más evidentes son los de entrada, como los respiramos serían los pulmones, como los ingerimos sería, ¿no?, el sistema gastrointestinal. También, ¿qué pasa una vez pasan a sangre en el sistema inmune, por ejemplo? ¿Qué impacto pueden tener y qué impacto pueden tener a largo plazo?
La investigació compta amb la col·laboració de fins a 7 institucions d'altres països i durarà 4 anys.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Compte enrere per l'Embassat 2021.
Li vaig dir de fer una ruta de sortida al matí.
Després d'un any en blanc, el 2020, i amb una reformulació del concepte amb la resposta antròpica sonora a Fira Sabadell, el Festival de Música Independent del Vallès arriba en un moment en què la pandèmia ha presentat les millors xifres de l'any. I tot amb un cartell que durà noms de primera línia a la ciutat, com Manel, que sentim de fons, Sidoní, o la Rigoberta Bandini. Tot a punt perquè la setmana que ve l'espai tranquil de l'Amfiteatre al Parc Catalunya canvi totalment d'aspecte. Serà un escenari especial amb una platea de nova construcció amb capacitat per 1.000 persones i un escenari de 14 metres de boca. Aquesta és la solució que han escollit des de l'Embassat per celebrar una 12a edició especial amb mesures de seguretat prescindint del format festival per ser un cicle de concerts. Arnau Solsona és el director del festival.
I agraïm des d'aquí el feedback i la receptivitat de l'equip del Carles i de la gent de Cultura que ens ha confiat aquesta experiència d'anar una miqueta de trinxera en trinxera i de batalla en batalla, perquè aquests 12, més de 12 anys no han sigut gens fàcils per nosaltres, però ens hem anat adaptant i ara també ens havíem d'adaptar. El que no podíem fer és no tenir Embassat aquest any.
En total, 4.000 persones passaran pel recinte entre els dies 10 i 13 de juny.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
I afegim un parell de punts més. Fora de Sabadell i de la comarca, el Tribunal Constitucional rebutja l'últim recurs del sabadellenc Jordi Cuixart i també Jordi Sánchez, confirmant la condemna de 9 anys de presó per sedició. El Tribunal considera que el 20 de setembre del 2017, davant del Departament d'Economia, el president d'Òmnium i aleshores president de l'Assemblea Nacional Catalana no es van limitar a exercir els seus drets de llibertat d'expressió o de reunió, sinó que van anar més enllà. D'altra banda, Pere Aragonès defensa que l'ampliació de l'aeroport del Prat només serà viable si es preserva la biodiversitat. Aragonès també ha recordat que ja ha convocat l'Estat i els ajuntaments per debatre aquest aspecte. Els agents econòmics catalans han significat el seu suport a l'ampliació de l'aeroport en un acte a ESADE, mentre que les portes de l'edifici, organitzacions socials i ecologistes han reclamat la suspensió immediata i sense condicions dels plans d'ampliació de la infraestructura. Moment pels esports. Hores decisives al Centre d'Esport Sabadell per definir les línies mestres de la pròxima temporada, la nova primera de la federació. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
La intenció del club, finalment, és mantenir la mateixa estructura esportiva, tot i el descens de categoria.
Sí, segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, el club ha decidit apostar per la figura de José Manzanera a la direcció esportiva. Ara bé, el valencià hauria demanat un temps per rumiar la seva resposta després que el president Esteve Calzada, en la seva compareixença d'ahir, no fos tan taxatiu amb la seva continuïtat com en el cas d'Antonio Hidalgo. En aquest sentit, demà hauria de ser el dia D per saber si el de Canovelles decideix seguir o no a la banqueta del Sabadell, un cop es reuneixi amb la cúpula del club. A 11:45 del matí també està prevista, en aquest cas, una reunió de la federació amb els 40 clubs de la primera ARFEF per desvelar més detalls al voltant de la nova competició. I encara en l'àmbit esportiu, també, segons ha pogut saber aquesta casa, són 7 els jugadors del centre d'esports amb contracte en vigor de cara al pròxim any. Aleix Coc, Xavi Boniquet, Néstor Querol, Aaron Rey, Gorka Guruceta i els joves Froy Leal i David Estals.
I un dels qui no seguirà la disciplina del club és Àngel Martínez. El capità arlequinat ha fet pública la seva retirada als 35 anys per problemes derivats de la greu lesió de genoll patida quan jugava a Anglaterra.
El migcampista gironí va començar a notar molèsties després del Nadal i la seva última aparició va ser la derrota a la Rosaleda de Màlaga. Ho ha explicat així a l'Hotel Suís.
Aquella setmana si te decideixo fer proves per mirar a veure ben bé què passava i bueno, les proves van ser devastadores, no? El genoll en aquests 4 anys que he jugat, pues, imagina't, molta càrrega, molt de partits i el partit inicial i està fos però d'una manera molt preocupant, que ja no m'afecta no només pel tema que no puc jugar a futbol, sinó que el dia a dia he tingut episodis del meu dia a dia, de casa, de bueno, coses heavies que, bueno, que ja van fer que digués fins aquí arribar perquè ja no podia ni caminar.
Àngel va aterrar a la nova Creu Alta fa gairebé 4 anys i des de llavors ha viscut moments com ara la salvació d'Olot o també l'ascens de Marbella. En aquest tram final de temporada ha hagut d'animar els seus companys des de la distància, però considera un regal aquesta etapa a Sabadell.
Ha sigut una etapa de la meva vida que ja era conscient de tot, també sortia d'una lesió que jo pensava que no tornaria a jugar i va ser com un regal. Han sigut 4 anys de bonus, d'extra, que no m'esperava jo i m'ha regalat el futbol. O sigui, és veritat que bueno, al final m'he fos el genoll a la gespa, però no ho canviaria.
La baixa d'Àngel s'ha sumat de moment a la dels cedits, que tornen als seus clubs d'origen, i també la del carriler Pierre Cornut.
I sense sortir de l'òrbita Sabadell, encara porta cua l'encreuament de paraules i comunicats ahir entre el club i el govern municipal per la falta de suports, segons els primers, i els 700.000 euros que ja hi aporten, segons apuntaven els segons.
Avui el grup municipal d'Esquerra ha proposat una taula amb els 6 grups que formen el consistori per resoldre, diuen, el desencontre amb el govern i que també vehiculi el suport al club. Gabriel Fernández és el portaveu dels republicans.
Vam entendre que teníem que moure'ns i fer una proposta que pogués, sobretot, un, portar la situació a on cal, que és una taula de diàleg, on treballem, on parlem, i evidentment el govern pot dir el que vulgui, però l'Ajuntament som els 27 regidors. Per tant, els representants de l'Ajuntament seríem els que hauríem de poder acordar amb el Centre Esport Sabadell com podem contribuir des de l'administració pública, des de l'Ajuntament, a assolir les fites que cal assolir, i més en aquest moment, no?
Fernández ha fet aquestes declaracions després de reunir-se aquest matí amb el vicepresident del Centre d'Esport Sabadell, Bruno Vall, la vicepresidenta, volíem dir Anna Navés, i el director general Bruno Vall. L'últim comunicat del Sabadell ahir a la nit recordava que en aquest cas la responsabilitat del descens en cap cas és de l'Ajuntament i qualificaven la resposta municipal com una interpretació desconcertant.
A Preferent, el Sabadell femení es troba cada cop més lluny de salvar la categoria. Tot i avançar-se aviat al Guinardó, el conjunt arlequinat va caure per 3-1 davant del segon classificat, el Martinenc.
Les de Raül Raposo tenen per endavant dues jornades per intentar eludir el descens. Primer contra el Palau Tordera, dissabte, aquest dissabte, a quarts de vuit a Olímpia, i després contra el Pubilla a Cases. El tècnic, però, recorda que les seves jugadores segueixen plantant cara contra tothom.
L'equip segueix donant la cara, l'equip segueix, encara que és una temporada difícil anímicament, les noies van sortir amb tot, les noies van estar concentrades o més concentrades del que venien estant. Vam estar molt a prop de treure un bon resultat contra el segon classificat de la Lliga, llavors clar que vam fer bon partit.
El Sabadell femení està ara mateix empatat amb la permanència que marca l'Enfaf, però les andorranes tenen tres partits pendents, incloent-hi el del Verdú Vall del Corb, que ho he destacat, i encara sense haver puntuat. Per tant, la distància virtual amb la salvació per les de Raül Raposo seria de 3 punts quan només en queden 6 per jugar-se.
Un altre capità que plega un cop acabada la temporada és Cesc Vallribera, el Creu Alta Sabadell en vol. Als 38 anys i amb l'objectiu de la permanència a la butxaca, es retira un autèntic emblema de l'entitat arlequinada.
Amb un pas pel Sant Quirze entremig, Vallribera ha format part del club en dues etapes, però la segona ho feia des del 2006 de manera ininterrompuda. Són declaracions a l'Hotel Suís.
Si sumés totes les hores que he estat entrenant, jugant amb l'equip, als pavellons, són moltíssimes hores que crec que faríem, no sé, anys i tot, sumant-les totes. Per tant, ha sigut una part molt important de la meva vida en general, no? I ha sigut gairebé com una segona família, el Sabadell.
Vallribera se'n va deixant el Creu Alta Sabadell amb la salvació assolida a la primera nacional en el seu primer any a la categoria. Recordem que fa uns dies també es va anunciar la sortida del tècnic Sergi Cifré després de 3 temporades.
Repassem més informacions del dia. El futbol sala Sabadell femení es troba a un pas de completar la temporada perfecta.
De moment són 13 jornades i 13 victòries, la darrera per 2-4, a Premià de Dalt manant des del primer minut. L'equip de Xavi Muñoz, recordem, ja és campió de la divisió d'honor catalana i té assegurat matemàticament l'ascens a segona divisió des de fa dies. L'últim partit serà, però, d'aquí a 10 dies, a casa contra el tercer, l'Esportiu Rubí.
En handbol, l'OAR Gràcia femení disputa divendres el penúltim partit de la Copa Catalunya.
Com diem, aquest últim partit després de perdre contra el Gavà i guanyar el Sant Joan d'Espí. El tercer enfrontament portarà les de Carol Carmona a la pista del Mataró. Marina Tomàs, jugadora verd i blanca, no renuncia a res.
Jo crec que Mataró sempre és un lloc on molta gent de l'equip vol competir, vol donar la cara, i jo crec que anirem allà a fer el millor resultat possible, a competir, i aviam si ens podem portar els dos punts allà.
En l'últim precedent a Plata, l'OAR ja va sorprendre el Mataró, el Teresa Maria Roca i Vallmajor, al pavelló de les Mataronines. El partit arrencarà divendres a 9:15 de la nit.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Un minut per 8:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 2 de juny. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè arriba la dissidència a les 8, al 13 i a les 9 la Munt al Taló. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.